comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Sentir el meu programa preferit és cuidar-me i començar el dia enriquint la meva microbiota amb el kèfir més deliciós també.
Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
Dos minuts i un quart de set. Juliana Canet, molt bona tarda.
Bona tarda, Roger.
Marta Montaner, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
I suposo que esteu al cas que Úrsula Corberó està amb el mòbil publicant sense parar.
Està activa.
El seu Instagram.
Activa vol dir que ha penjat tres stories.
Quatre.
Ah, doncs ja. Això ja és.
No, mira, està traient fum al seu mòbil.
Que no n'hi hagi algun altre.
Escolta, això és fort perquè ella en penja molt poquets. Normalment sembla que no tingui manera d'accedir dins del seu compte d'Instagram. I a més és una mica el que vam desitjar en aquest programa. Nosaltres vam fer un crit, vam manifestar un desig molt fort que teníem de dir tant de bo l'Úrsula comparteixi petits bocins de la seva maternitat.
I no les teníem totes, eh? Creiem que potser no ho faria i realment ella...
La pregunta és si en alguna d'aquestes quatre stories apareix la cara del Dante.
És que sí i no, perquè n'ha penjat una que és un selfie amb en Dante en braços i se li veu la boqueta.
Per tant...
Jo la salvaria si no hagués penjat prèviament.
No, allò que va ser un error.
Es va equivocar i no passa res.
Però la resta que mono, no? El que ha anat publicant.
Amb aquest terra que fa una enveja en
rajola hidràulica aquesta.
És el pis de Barcelona, evidentment. Es veu el llit que estava muntant fa unes quantes setmanes en Chino Darín, just al costat del que jo crec que és el seu llit.
És que la nostra Úrsula Corberó era una mica Dua Lipa. Era una persona que vivia en el mig del no-res i de qui no teníem gaire constància, no?, de dir on és el seu punt neuràlgic. I no havíem conegut mai, no havíem vist mai un house, tornar fotos de casa seva. I ara, amb aquest efecte niuet, que jo crec que et passa molt al principi, Marta, això deu saber més tu...
Ai, sí.
S'està animant molt a compartir-ho,
oi? Una petita ocelleta.
No, una osseta.
Ah, osseta, clar, és veritat. Estàs ossejant.
Estàs ossejant fort. És moment d'hivernamenta.
Clar, aquí ens queda el dubte que a la foto de l'habitació on hi ha el llitet i la tauleta de nit, hi ha un parell de llibres que tu, Marta, has intentat fer zoom per veure quins llibres són i realment no som capaços de...
Jo ho hem demanat a la intel·ligència artificial, però no n'hem tret l'entrellat.
No, ens ha dit una barbaritat, que no té cap sentit.
Que eren novel·les d'Irene Solà i no ens quadra.
No,
jo he contactat Marina Porres com a gran experta llibretera que és, que normalment la tenim sempre treballant a la llibreria Ombra de Rubí, i penso que això li dona suficientment coneixement com per veure un llom totalment borrós.
Clar,
és aquest.
És que es veu la meitat del llom vermell i l'altre negre.
Ella m'ha dit que això és Penguin. És de l'editorial Penguin, això m'ho sap dir.
Val, bueno, ens anem apropant. Clar, és que són dos llibres, un sobre l'altre, i costa moltíssim, i no té prou resolució, això. Bueno, m'encantaria saber-los. Llavors ha penjat una altra història on es veu que està fent una videotrucada amb en Chino Darín, que recordem que està a Buenos Aires en un rodatge, per tant, a distància, amb una samarreteta petita d'Argentina de Leo Messi amb el número 10.
Sí, de la selecció.
Comprada per en Dante.
No ho sabem. Això pot ser. Mira què m'han regalat els meus cosins.
Sí, però vull dir que
per
és per en Dante,
sí.
Segur. Vull dir que és de nadó.
Està allà molt petita d'entrada. No
I ella està il·lusionadíssim. Déu meu, que macos que són.
S'enyoren molt, eh?
Sí, jo també ho crec. Espero que el Chino pugui tornar d'aquí poc. Fan il·lusió, aquest trio de guapos.
Ara estava mirant l'última foto que ha penjat, que també es veu un pingüino de peluix, aquí, amb tots els potets. És una meravella. A mi només m'ha preocupat, Marta.
És molt poc real, tot això. També deixa'm dir-te...
Molt idealitzat, no, vols dir?
Bé, que després arriba el caos, saps? És a dir, que aquest ordre, que ara es veu com molta pau en aquest niu.
És de revista, aquest niu.
Clar, doncs que és normal també en algun moment tenir bolquers per terra, eh? I és el que hi ha.
Tots els records de la meva infància és en una casa absolutament destarotada.
Marta, tu que coneixies aquesta marca i aquest llit que va muntar en Xinós,
sí,
que ara me l'estic mirant, que són tot de barrots en forma d'ovalada,
sí.
Hi ha com el matalàs. Aquí no deuen faltar coixins i llençols? Però és que el nen ha de picar amb el cap als barrots, no?
Roger, tu saps que els nadons ben bé fins a l'any dormen sense llençols? Perquè hi ha un risc... No sé com de gran, però d'asfíxia.
Vale, és un tema
de i per aquest tema de la mort súbita, que segurament que és alguna cosa amb què moltes famílies han estat somiant, tenint malsons autèntics. Et diuen que no hi ha d'haver absolutament res al matalàs de la criatura.
No hi ha tan minimalista,
ni
però
peluixos, ni mantes, i per això moltes vegades a èpoques d'hivern et recomanen que els abriguis amb sacs. Saps? Són com un
sac de patates i
sí,
el nen a dins.
Sí, com un sac de patatetes amb cremallera i puges, i d'aquesta manera ten com un adredor incorporat al cos.
Que s'allarga bastant, perquè depèn dels llençols que tingui, també corres el risc quan el nen ja és una mica més grandet, que passi fred perquè el llençol quedi mal doblegat, i amb el saquet no hi ha manera que surti allò. Vull dir,
exacte,
que estàs escalfadeta tota la nit.
És un tema, això, eh?
No, estic aprenent
moltíssim. Està molt bé la teva pregunta, Roger, perquè...
A mi em fa molta por.
Jo no ho sabia,
I aixafar-lo. Estic en pànic.
De fet, és que et diuen...
Preventivament.
Quin horror, clar, per favor.
Perdona'm una cosa, això era una tècnica ancestral que feien...
No, però és que em sembla un horror, clar.
Clar, no és la por també de moltes famílies, clar.
I que hi ha moltíssima gent que no li passa, perquè el collit és una pràctica que es fa tot sovint i que no es moren els nens constantment d'això, però a mi tinc com un pànic molt gros amb aquest tema.
Ells no fan collit perquè el bressol no queda enganxat.
Al ChatGPT, una vegada li vam haver de preguntar a en Roger i jo si passava alguna cosa deixant una criatura d'un mes a casa, diguéssim, 24 hores.
Perdona'm?
Per provar.
És que la Juli...
Que ets un cim, tu.
No, estàvem discutint.
Volia saber quan...
No era per fer-ho, evidentment.
És molt horrible la pregunta, però quan t'aguantaria en un cas de necessitat que tu te'l deixes a casa i se tanca
quin
la porta...
Quin horror, per favor. Sort que no ho vau fer davant meu, això.
I no, el xat era molt gran.
I què deia?
De l'estil, tant de bo vingui la policia i se t'endugui ara mateix, això és el més perillós que has pogut
dir.
Vam
rebre un avís de protecció civil.
El nen moriria immediatament, si us plau. O sigui, el xat es va posar molt d'un nosaltres.
Ens va preguntar molt, sobretot, quina edat tenia exactament, perquè no és el mateix si té un mes que si en té 8.
Ai, per favor, quines esgarrifances.
Però és una cosa de dir, el nen es pot destemplar, no la temperatura, l'ennuegament...
I tant que sí.
Una quantitat de barbaritat.
No. Escolta'm, passen 4 minuts d'un quart de 7. Ens arriben nous detalls de Rosalia a Barcelona a través del 677-27-1058. Recordem que en Jaume ja ens va explicar el dilluns que la Rosalia estava assajant l'espectacle de la nova gira a la ciutat de Barcelona, concretament a l'edifici de Mediapro, això està a la Diagonal, a la zona de Glòries, i ara ens diuen: bon dia, tinc info dels assajos de la Rosalia a Mediapro. Així que he aprofitat i he preguntat què feien allà. Li he preguntat a un tècnic, es veu. M'ha dit que estan assajant amb la Rosalia i que ella està aquí, però que avui ja acaba. Després baixaré a veure si la trobo. També ens diu que ningú ha firmat res, per tant, no és un secret que aquí valoràvem la possibilitat
se'ns havia dit.
Hagués fet signar Déu i ser mare uns contractes de confidencialitat.
Hi ha gent a qui han fet firmar, ja t'ho dic jo, això, peti qui peti, nen.
Però altra gent no, i a més ens diu: es veu que ha arribat amb un Lamborghini blanc la tia i que alguns dels ballarins van voltant per aquí també.
Carai.
Vull dir que se l'està veient.
El Lamborghini val molta pela, no?
Moltíssima.
Però jo pensava que potser forma part com de l'espectacle.
No.
Tu creus que és el seu cotxe utilitari de cap a barbar-ne amb un Lamborghini blanc?
Per què no?
Bueno, potser sí.
Tu creus que a Lux ensenyarà un Lamborghini? No ho sé. A mi és més motomami, no?
Sí que és
el
més
Lux,
motomami,
aquesta
sí.
cosa.
Sí.
Clar, jo crec que ella amb el tour de Lux va amb una cosa més mística, més espiritual.
Està, de fet, en el punt oposat, no? Les meves Jimmy Choo les tiraré, ella està així, ara.
Clar, no em quadra.
No és que ara estava mirant com és un Lamborghini blanc, perquè...
Crec que
no n'he vist mai cap, i és una passada de cotxe d'aquests de pel·lícula, un esportiu acollonant d'aquests que s'aixequen les portes en amunt.
Quant costen, Roger?
Que s'aixequen les portes en amunt? Però per què deus voler que el teu cotxe se li aixequin les portes en amunt?
No t'ho sé dir, això.
Te'n recordes quan ens vam comprar el meu cotxe, Roger?
A partir de 250.000 euros.
Sí, pot arribar fins als 570.000 segons el model.
Per això m'ha sorprès molt.
Què estaries aquests diners en un cotxe?
El Rick tira molt de cotxe de luxe, eh? Jo tampoc no entenc per què, però no hi ha...
Bueno, i amb joies, i vull dir, el luxe té això, que val molts diners.
Les joies són molt boniques i fan molta il·lusió. Jo les joies ho puc entendre perfectament.
Però és que hi ha gent que veu el cotxe com una joia,
sí,
també.
Sí, o com un rellotge. Res, m'ha sorprès que anés amb un Lamborghini. Tenim un Cristo muntat al WhatsApp, i la Marta ho sap per un tema que ahir ens va esclatar la cara i que ningú s'ho esperava, que és el tema de l'espagat en el món de la dansa. Sí. Que no sé com va sortir aquí.
L'obrir-se de cames frontalment, diguéssim. Uh-huh. Una cama endavant i l'altra enrere.
Aquí algú deia que era imprescindible, que formava part del background de la dansa.
La Juliana.
A mi em semblava que tots els ballarins en deuen saber.
I tu, Marta, deies que segurament no feia falta per ser un gran ballarí. Ens diuen, bon dia, guapos i guapes, el que dèieu ahir de les ballarines, no totes fan l'espagat, jo he fet dansa a nivell semiprofessional durant molts anys i mai he arribat a tocar el terra, tot i fer un pilot d'hores d'assajos i entrenaments diaris. I llavors hi ha un altre missatge que també ens parla del mateix. Diu, estic escoltant el programa d'ahir sobre la dansa.
És que crec que mai havíem rebut tants missatges sobre una sola qüestió. O sigui, mai cap tema havia despertat...
I molt concret.
Tanta passió i tant furor.
Diu, la dansa és molt més que saber fer l'espagat. És conèixer el tempo, dominar la tècnica de cada moviment, entendre l'elegància corporal, etc. Encara que no s'arribi a obrir les cames a 180 graus, això no et fa menys ballarí o ballarina. I atenció, un missatge per tot l'equip. Gràcies pel programa, ens dibuixa un cor, i ara llavors ens la deixa caure. Se'ls nota un pelín desmotivats, però tant de bo sigui només una etapa.
Home,
i ens envia una abraçada i uns petons.
Escolta'm una cosa, perdona, primer de tot, gràcies per contactar-nos, per deixar-nos clar la qüestió de l'espagat, que hi havia molt dubte.
Resposta passivo-agressiva entrant.
No, però no hi ha prou.
És una sensació d'un
oient. No hi ha prou. Ja som un equip molt petit... Estem fent diverses coses, professionalment, i personalment ens passen, vivim situacions constantment, perquè som tres humans, hi ha altres humans implicats, però sobretot tres, hi haurà dies de més i dies de menys. Però jo crec que no s'està desmotivat, no? Ja sabeu que aquest és el millor moment del dia.
És el nostre refugi, de fet, amb els problemes que hi ha fora, quan venim aquí... Bueno, doncs escolta'm, no sempre es pot estar motivat a dalt de tot.
És a dir, jo diferenciaria el motivat amb l'energia. Saps? És a dir,
correcte.
Que motivat sempre, perquè el programa ens encanta i el faríem tota la vida, almenys jo. Però energia, jo l'energia la tinc molt baixa últimament.
Limitada,
vull jo, dir. Vaja, i se'm nota, però escolta'm, ja vindran temps millors.
Mare de Déu, Marta.
Escolta'm una cosa.
Ja vindran temps millors.
I a més, l'energia ja se sap que és cabrona i com un ioió.
Sí.
Vull dir-te, amb una avall, ara aquí, ara allà...
I la gràcia de ser tres és que ens anem compensant. Quan un està baix, l'altre aixeca.
Hi ha algun dia delicat que potser tothom està molt baix o tothom està molt excitat.
Sí, això pot passar.
Però en general jo crec que ens coordinem bé.
I quan els tres estem excitats és massa, eh?
Ah, no,
no es pot suportar,
no, no, no.
És desagradable l'antena.
No, a tot arreu.
Tan
dolent és anar per sota com per sobre. Vull dir, la mesura és justa. Qui va també en passadet d'energia últimament és un senyor que ara ho comentarem. Tinc moltes ganes de parlar d'aquest tema perquè fa dies que hi ha un ronron aquí a la redacció. El tema és que la primavera avança impecable i el compositor i cantant Manu Guix segueix desbocat com un cavall salvatge. Hòstia, que rítmics que estem avui. No he sabut pas on enganxar la negra, tu.
La negra. Ell està vivint una crisi dels 45, jo diria, sense precedents i galopant, i l'abraça, aquesta crisi, en Manu Guix, sense cap mena de complexa, de fet. Ja vam comentar fa uns dies aquesta cançó que ara sentíem, Astres, és l'última cançó que ha publicat, i és un tema on ens proposa fer sexe en grup, trencar amb la rutina... i reinventar el concepte de la fidelitat, que és exactament el que diria un home assegut sobre d'un toro mecànic en forma de crisi d'identitat desfermada.
Si vols, avui pensem en veu alta, que aquí escoltem però no jutgem i amb el silenci no m'espanta, que si la vida no s'aguanta, s'ha de saber trobar un camí per quan superes...
Imagina't, vaig això a internet. I dia fet.
Té flow,
Tu el treus bé, en Manu Guix, a l'hora d'imitar-lo.
Sí, però a mi aquest final de cançó que fa... Manu. Som-hi.
Perquè és el flow que
no
li brota.
No hi ha altra manera d'arribar a la crisi dels 40. Molt bé, Manu. No hi ha ningú que freni Manu Guix ni la seva crisi dels 40. I durant la promoció que està fent d'aquesta cançó, l'estem veient més deixat anar que mai. I a Cant que no surti hem sigut consumidors, especialment, d'una entrevista que han fet la Poma i la Puga en Manu i que s'ha publicat al seu Instagram, on ell, per començar així suau, accepta la crisi que està vivint, la fase per la que està passant, i després Ens avassalla preguntes que queden a l'aire, no, com clar, un això... autèntic filòsof faria.
Què és aquest manuix tan picant?
Això és, evidentment, una crisi dels 46.
Em venia molt de gust fer una cançó així. Parlar obertament de la sexualitat.
Per què ens costa tant la sexualitat?
Què és tot això de la fidelitat? Per què ens hem de sentir malament? O hem de pensar que som uns pervertits per tenir fantasies? Tinc 46 anys i no he fet mai sexe.
Ell s'obre, ell ha decidit obrir-se i mostrar-nos el camí.
No, em vols dir que mostra el camí?
Bueno, no. Ell mostra un camí.
El seu camí.
Ell planteja tot d'interrogants que ens hem d'endur a casa, canalla. No hi ha cap altra opció.
No,
vull dir-te,
i pesa,
per què ens hem de sentir pervertits per tenir fantasia? Ah, ara tu te'n vas a casa a sopar amb aquesta pregunta.
Ah, aquí
però això vol dir que ell s'hi sentia.
Clar.
Ell sentia un pervertit perquè vés a saber el que volia fer, efectivament. Vull dir que no...
Però, per tant, entenc que ara ho està ja... posant en pràctica.
Està com alliberat.
No? Mira, no ho sé, però jo
o potser tot és un personatge, eh?
Potser forma part de la...
Jo no em crec mai el que veig.
De la cançó. Potser és una ficció.
Jo em quedo intranquil amb la idea de reformular qüestions com la fidelitat, perquè ja es veu que pots fer-t'hi mal només de pensar-hi de més. I el que sí que és veritat és que em genera certa sorpresa que en Manu confessi que mai ha fet sexe en grup. Perquè, clar, jo ho donava com per descomptat després de veure el videoclip que acompanya Astres, on ens ensenya directament un quartet de manera totalment explícita, no? I també parla, justament, d'aquest videoclip, de com van ser algunes decisions creatives...
Ah, està molt bé, això.
I d'altres detallets que no es pot estar de comentar.
Vaig tenir una cosa superclara, que les noies fossin properes a la meva edat. I la segona cosa que tenia claríssima és que volia que també sortís un noi.
I aquesta gravació...
Ah, a veure.
Volem saber com va anar aquest videoclip.
Va ser molt guai. Sí, va ser molt guai. I va haver-hi un amago, eh? Un amago d'erecció.
Sí, sí. Meva o del...
Meva.
Tots anàveu calents, Manu, en aquest moment.
A veure, per favor...
És que, per posar context, aquesta entrevista l'estan fent en un llit de matrimoni, un king size.
És a dir, el que més veus durant tota l'entrevista, la conversa, que dura ben bé 3 minuts, són els peus de Manu Guix descalços. La planta dels peus de Manu Guix.
Bueno, a mi m'és igual.
A mi no. Jo hagués preferit no veure-ho, però de vegades una noia...
És a dir, però que en Manu t'estigui dient que gairebé...
Bueno,
no, que se li va
tenir una erecció a mig rodatge.
Sí, en un llit, t'ho explica en un llit, per mi sí que hi dona un matís important. Saps? Bueno.
A mi em preocupa lleuger... Bueno, em preocupa per l'equip, diguéssim. Perquè jo em poso en situació... Aviam, això és una cosa que...
A tu no
que...
et passaria. Perquè tu, en veure que hi ha tant equip,
contrari,
tant a veure,
tècnic,
que tens... Ja et passa amb la docu-sèrie o no, en aquest sentit?
No sé on vols anar a parar, Marta, però...
Però que tu et talles molt, i que et sents molt cohibit i molt mirat, i a tu això no t'agrada gens. En canvi, potser a ell encara
a veure,
posa més catxullo.
Ah, li passa el contrari, sí, que es creix.
Hi ha gent que li agrada ser mirada,
hi ha
saps?
Gent que es creix, sí, però jo també penso que de vegades senzillament és una resposta del cos, i de fet molts actors i actrius han explicat algunes experiències amb convivència amb les ereccions, o depèn de quina mena d'escenes.
Ja.
Pots no estar tan calent, saps? Però senzillament la situació...
Que la sang no la controles.
Escolta, hi ha coses que de vegades el cos va per una banda i la ment...
I que el cos a vegades no entén el no. Dius que no em posi calent, que no em posi calent, que no em posi calent.
Ja, Roger, però reformula la frase perquè pots veure, no?, que és polèmica.
Sí. No, jo pensava en el llibre El secret, que diu l'univers no hi entén de no. Llavors demana-li coses positives.
Però el cos ha d'entendre, el cap ha de manar. Amb el no.
Clar, la idea és que el nostre cap sigui superior als desitjos que sentim corporals, perquè no som animals, que és la puta gràcia de tot plegat.
Bé,
sí que som...
M'he explicat fatal.
Sí, no, ja està.
Si t'entès, ja et perdonem. No vull suar, no vull suar, no,
sí,
tranquil·litza, no vull
sentit,
suar,
sí.
Et queda xop. Doncs sí, el mateix passa...
No et posis
passa,
vermell, no et posis vermell, i va...
Amb una erecció pot passar.
I el Manu Guix estava pensant no, que no se'n posi dura, no se'n posi dura,
no,
i va quedar dura... Es va fotre calent gravant el videoclip, cosa de no dir, com un mico. Ja es veu.
Bueno, ho explica amb naturalitat.
No, i a
que...
més, jo agraeixo molt que la gent que l'entrevista ha decidit posar de fons una cançó sexy mentre es conversen.
Bueno. És que va aquí.
Sí, li dóna un matís que jo també agraeixo. I atenció, perquè en Manu s'acaba ja d'obrir del tot. Diu, mira, ja que hi som, ja he explicat que el del sexe en grup no ho he fet, i a més m'agrada molt que el del sexe en grup ho diu com que li fots, saps?
Bueno, perquè per ell potser és important.
Però té molta vida per davant per provar-ho.
Sí,
vull dir, no? Sí, quants en té? 46, heu dit?
No, però ell ja ho diu així, diu... Jo als 46 anys encara mai he tingut sexe en grup. Que hi ha gent que no passa res, mor amb 90 i no ho ha viscut mai, i és perquè ha desitjat, no ho ha volgut, no?
Ell li sabria molt greu morir-se sense haver provat el sexe en grup. I aquí, evidentment, ho fa explícit.
També explica, com hem sentit, que se li va posar dura, però a més, també confessa... algunes de les seves postures sexuals preferides. Ah, ja.
No són aquelles postures que t'agrada fer al llit.
Bueno, pràcticament totes. Des del típic missionero, a que se'm posin al damunt, tot, m'agrada tot.
I els preliminars?
No, no, a mi m'agraden molt.
Què t'agrada més? D'una plaer, llavors?
Sí, d'una plaer m'encanta. M'agrada, m'agrada molt.
Bé, ara ja ho sabem, que el Manu Guix, a part de voler fer un quartet, a part de que se li posés també dura durant el videoclip, a part, li encanta fer cunilingus. Perdoneu, perquè no...
Ell gaudeix donant plaer, que em sembla una cosa meravellosa.
Ell és molt generós.
Sempre. No, i s'agraeix molt, un tio que... Un tio que hi posa, que s'hi esmerça, m'entens?
No, i que parla del sexe amb aquesta llibertat i...
No, també. Jo agraeixo de vegades un punt de tabú, no ho diries, eh? Però ho agraeixo.
Sí, a mi m'ha passat, te'n recordes, quan van posar aquella entrevista que li van fer al xef Jordi Cruz? Que també va explicar
que li encantava menjar conys.
A mi, no sé per què, m'incomoda una mica. Segurament és perquè no tinc cremalleres de cop i volta i torno a ser amish.
Sí, jo també soc
només
un amish en aquest sentit. Perquè...
Però...
No, no, ell tot el ventall, perquè ell et compra un missioner.
A veure, és que...
A la mínima...
No, és que t'ho compra tot.
Ell no... Sí, sí,
no fa fàstics de res.
Bueno, jo agraeixo que sigui així de sincer i que faci aquesta mena de... Per mi també hi ha un punt ara, seriosament, de veritat. Hi ha pedagogia, també, quan es parla del sexe oral, etc, de dir... Aquí tothom ha de fer el seu, etc.
I per mi hi ha un punt de màrqueting també, perquè està venent un videoclip i una cançó, no? Crec que també les diu una mica grossa.
Potser s'ho està inventant tot.
Creus que s'està inventant que li encanta fer cunilingus?
No, això no.
I si... O sigui, no diria que no ha fet mai sexe en grup. Si ha fet un videoclip de sexe en grup...
És una persona molt sexual, això sí que queda claríssim.
Home, sí que sí que aquesta lectura, diguéssim, que no es pot esquivar de cap de les maneres.
Bueno,
això sí que no és subjectiu.
No. I nosaltres ens n'alegrem i esperem que Manu Guix segueixi gaudint de la seva sexualitat sempre des
de la seva música.
També va èpoques,
efectivament.
No sempre s'està aquí,
No, home, no, a vegades tens
uns brots. I també forma part del gaudir de la sexualitat.
Sí.
Entendre que no és una línia recta i que de vegades et vindrà zero de gust i de vegades tindràs un cap de setmana com el meu de fa 15 dies que era la Mila de Solitud quan el seu marit no té sexe amb ella.
Mm-hmm. Tu com estàs ara?
Ara estic molt millor perquè això és el cicle menstrual també de vegades,
Bueno, i perquè potser va anar molt bé dissabte.
Que és el cicle menstrual. Ara estic molt més tranquil·la. D'aquí un mes, quan la lluna estigui a un altre lloc, veurem.
Gent demanant pel teu cosí del Mago Pop, encara.
El meu cosí de part de mare.
Que cueja. Sí, el Pedemonte. Passen 4 minuts a 6:45. Mira, farem una pausa i de seguida tots els detalls de la visita d'ahir a la nit de l'Abat Guiel a la Revuelta.
A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
Comença bé el dia amb el nou Activia Kéfir. És boníssim. Amb llevats de kèfir i probiòtics naturals. Deliciosament bo per la teva microbiota. Activia.
Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
En 5 minuts de 6:45, moment de parlar de l'Abat Guiel, perquè ahir va ser una de les convidades a la Revuelta.
La entrevista. ¿Quieres ya entrevista promocional?
No, pregúntame lo que quieras. Lo que pasa es que entre nosotros siempre se nota el choque, ¿sabes? En plan, me haces preguntas tipo apocalipsis, ¿qué harías en esta situación? Y a mí me gusta hablar de zapatos vintage, de Jimmy Choo y Roberto Cavalli, ¿sabes?
Entonces el
contraste se siente.
Se puede.
Pero me encanta estar...
Jo no l'he vist, l'entrevista. Tu, Marta, sí que te l'has mirat i no sé com la vas veure.
Doncs mira, Roger, jo vaig veure una Abat Guiel comodíssima, com si estigués a casa seva, per molt que ella digués és que quan vinc aquí no estic a la meva zona de confort. Amb aquestes preguntes que em fas, Broncano, tan estranyes, que és veritat, sí, que són mons, com ella estava dient, que xoquen molt.
I això que anava més a més amb un vestit que llueix molt incòmode,
de
color flor, feina de Júlia Puig, estilista. El flor està tornant, família, ens despistarem i anirem tots vestits de flors i no estarem penjant
fotos. Ella sembla la Donatella Versace una mica,
sí.
No? Jo crec que li està encantant aquesta nova era estilística. Doncs, nois, vaig veure una Alba Farelo molt riallera, cosa que ens sorprèn perquè estem acostumada i més aquí al programa, que sempre...
Bastant seriosa.
Ja està poc ullal.
Sí, les vegades que hem parlat d'ella, doncs era una persona més aviat freda, distant, doncs allà superpropera i també molta iniciativa. Penseu que fins i tot va fer una mica de presentadora del programa, conduint un joc perquè el públic endevinés les col·laboracions del seu nou disc, que es diu Mascara, i que s'estrena el 6 de març, que és la vigília del seu aniversari, que en farà 29. I mira, amb un àlbum nou sota el braç. Unes col·labos que va avançar en exclusiva a Can Broncano i on, per desil·lusió nostra, no apareixia el nom de la Rosalia. Que ja sabeu que jo tenia molta fe en aquest nou àlbum i resulta que no, que això encara es farà esperar més temps.
Jo també entenc que poder en l'etapa en la que està la Rosalia de Lux, de Santa, no acaba de...
Sí, però Eufòria sí que quadra que faci de stripper. Saps? És a dir...
Clar, coincidiran en aquest cas.
Doncs llavors no acaben de quadrar les coses tampoc, ni els projectes. Però bé, en aquest nou àlbum sí que apareixeran noms com els de Jay Álvarez, De La Rose, Ozuna, Chencho Corleone, entre altres.
Perdona, Marta, eh?
He dit malament algun nom.
No, però aquestes cançons, aquestes col·laboracions...
Ja sempre, fet, per no?
Són sempre aquestes?
Sempre són sempre mateixes. Aquestes, el disc de la Batguial.
Sempre és la cançó d'Ozuna.
Clar, jo pensava, això és una exclusiva? No ho sé, no.
Bueno, no acaba de generar sorpresa, però també et dic una cosa.
Però jo més espero... ganes que mai de la Batguial, eh?
Exacte, que jo no espero que l'Alba Farelo m'ofereixi tampoc una altra cosa, vull dir-te.
Amb ella
jo no vull
en tens prou,
un
no?
Alba, un àlbum conceptual. Jo vull la Batguial de sempre.
De sempre. Que no canvi, que segueixi
Sim
igual.
Sim Carné.
Ah, exacte. Per cert, que el joc que plantejava la Batguial amb tot el públic de la Revuelta per endevinar les col·labos era un repte fitness... I per cada nom que encertaven els espectadors d'allà al teatre, ella es posava a fer abdominals amb una barra. Saps? Es penjava de la barra i començava a aixecar les cames fent força amb la panxa. A mi aquest moment em va fer patir moltíssim, perquè aquí es canviava d'estilisme també, es posava roba com de fer esport i volia demostrar que està molt forta.
Clar, tu jo creus aquí... que això és una proposta que ella fa al programa
segur,
i els avisa,
segur,
no?
Segur, això no, ve d'ella, això ve d'ella seguríssim. Però deixant això de banda, la conversa va estar bé, ella em va caure bastant genial i un dels moments destacats va ser quan va explicar totes les evolucions estilístiques que ha viscut en els darrers anys.
Legalización de calidad y barato.
Claro, es verdad que tú en esa época, con 15, 16 años, ibas de rollo así, ska, punky y demás, ¿eh? ¿Y ahora?
Ska, hippie, punky tampoco, ¿eh? Tampoco bueno. Me fui tan para allá, pero sí había tenido mi par de rastitas.
¿Cuáles han sido tus eras principales de adolescente?
Intento de pija, luego ya como más...
Intento de pija, ¿eh?
Intento no lo... de pija sin mucho presupuesto, la verdad.
Ya.
Y después de eso ya intenté como ir de modernilla. O sea, ahora... hipster, el momento así hipster que empezaba Instagram, modernilla y tal, yo intentaba como subirme a ese carro y de ahí ya me rendí y puro chándal.
Puro chándal y es lo que ha funcionado, pues ya está.
Y bambas, y no sé en qué momento termine siendo esto.
Ai, tant de bo, eh? Alguna cançó en català? El nou disc de la Batguial jo penso que no passarà.
No, jo crec que...
Crec que ja no ho tornarem a veure mai més,
no,
però...
i que de vegades està bé assumir-ho, perquè també viure amb aquesta espera constant d'una cosa que...
Desgasta.
És com quan estàs passant un desamor. I no ets capaç d'entendre que aquella persona no tornarà mai. Jo crec que això és una cosa molt d'adolescència, no? I se t'allarga molt més del compte,
hem
perquè tens aquella esperança de pensar sí. que tornarà.
Saps què no, passa? Que ja la meva panxa m'està fent soroll d'engrunetes. I veig que no me n'estan durant. I allò de les cites i tot, doncs bé, estem passant fam,
no,
Juliana.
No, s'està en moments baixos. El català està deixant d'existir per moments i ningú col·labora.
No, sí, hi ha gent que sí, però...
Això és un puto barco ple de gent que car d'aigua dins.
Sort que hi ha en Manu Guix fent astres que ens...
Manu Guix amb astres va traient galledes, però tenim la Batguia el nen afegint.
Bueno... Bé, deixant això de banda també, ara arriba per mi el que és el gran moment de l'entrevista. Un tema, companys, que farà que en Roger Carandell torni a connectar amb nosaltres de seguida.
No sé què passarà.
S'ha follat un policia.
Però estic a dins amb aquesta sirena.
Això no ho sé. Això no ho va respondre. Tampoc li van preguntar.
Sabria aquí, l'Alba. Ella és de molta policia, poca diversió.
Això no ho sé. Però, Roger, el que sí... que apostaria que ara se't fotrà la pell de gallina.
Pot ser, vull dir, se m'està fotent.
Aquesta és la vegada que el que no surti d'aquí estarem més a prop de parlar de les forces de l'ordre i seguretat.
Molt bé.
És a dir, de la teva obsessió, Roger. Atenció al nou fitxatge a Can Batguial.
¿Alguna vez has tirado de zapato en peleas?
Soy pacífica. Y últimamente tengo seguridad, no necesito pelear.
¿Qué seguridad, eh?
¿Lo has visto el mío?
No lo he visto, no.
Ah, vale, vale.
No me lo he encontrado hoy.
Triunfa bastante, la verdad.
Porque es un señor que está pendiente de tus cosas, ¿no? Fuerte.
No, es un hombre guapo. Mis amigas y hermanas ya lo conocen mucho, pero me encuentro a conocida hasta no sé qué. No veas tu seguridad, no
sé qué. El guardaespaldas está parlant.
Me gusta la gente.
Sí,
pero, por ejemplo, si tú estás en verano en la playa, él tiene que ir en bañador al lado de ti también para disimular, o va de traje ahí.
Nosotros le decimos, quítate la camiseta y os metete al agua, no pasa nada.
¿Sí?
Pues él está a gusto con nosotros, claro, encantado.
Muy buenas preguntas.
tal qual...
Molt bona pregunta.
La sinopsi de la pel·lícula que Esther Expósito interpreta, ha interpretat ja...
D'aquell best-seller, no?
D'aquell best-seller on ella és una pobra noia que li posa en seguretat i, evidentment...
Una noia milionària, crec, eh?
Sí, una pobra noia milionària. I com ja es veu, ella es ben enamora i es ben folla el seguretat.
Acaben empotrats.
Doncs ella va insistir moltíssim que només mantenen una relació professional, amb molt bon rotllo, però que mai hi ha hagut res més.
Home, follar-se el segurat és un error segur. Vull dir, és com allò que es diu, sisplau, no t'emboliquis amb un company de pis, que ja es veu que serà un embolic de Déu. Això igual.
Efectivament, però, escolta, acaba sent-ho.
Em sorprèn a mi que tingui com un guardaespatlles contractat.
Això la fa de famosa.
Però molt famosa, això.
Molt famosa.
La Rosalia no ho té, això. Almenys
no ho sabem.
No, almenys no l'hem vist nosaltres quan hem coincidit.
Del moment.
Crec que depèn molt del... I fins
del
i tot
context,
amb l'Alba
no?
També deu ser així, perquè l'Alba nosaltres ens l'hem trobat, algun oient se l'ha trobat de vegades al Xamei o por ahí menjant, tal, i no anava amb seguretat.
Clar, deu ser en llocs determinats.
De seguida parlarem d'això, però abans ens situem. L'Alba Farelo, el Pussi, que mana.
Literal, el Pussi que mana.
Ha contractat seguretat privada.
Wow. Pussi que mana amb seguretat.
Uf.
Un Pussi així, i es veu que necessita
un
seguretat.
Un Pussi amb cremallera.
Pussi security.
Un guardaespatlles.
Un guardaespatlla de pussis.
I no és per sexualitzar-lo, perquè ja ho fa ella. És un noi de molt bon veure.
Un puto armari, pel que diu.
Un noi canari, Josep.
En Josep.
Josep. Que l'acompanya a tot arreu, i que triomfa molt. I clar, aquest noi, en el moment de l'entrevista a la Revuelta, també estava treballant. Era entre el públic. I en Broncano, suposo que fascinat també per aquest món dels guardaespatlles, una mica com tu, Roger, que aquí connecteu molt...
Estan visibilitzat, aquest món.
Home, no sé si...
No se'n parla mai, i estan sempre al darrere de les grans estrelles.
Visibilitzat estan els infermers i les infermeres.
Exacte, i potser la idea és que siguin invisibles per poder fer la seva feina, també, Roger.
S'ha ben vist aquí, sí, home. Aquí estàs...
Aquí has estat
molt bé.
Doncs en Broncano, fascinat per aquest univers, va intentar sumar-lo a la conversa.
És que no sé si el quiere salir, és que se va a cagar en mi.
Però... Preguntarle si quiere,
Si él quiere, sí. Ay, pobre Josep. Me va a matar.
Bueno, preguntarle si quiere salir y si
me
quiere
va a matar.
Que baje.
No quiere.
No
quiere.
No.
No
es
le ponga
que, es que es muy profesional. Es que por eso es mi seguridad, porque es un tío que no le gusta el...
Vale, vale. No le iluminéis, pero no... ¿Cómo se llama?
Josep.
Josep, no quiere salir, ¿no?
Lo tengo.
Ok, ¿estás bien? Per ara, a nivell de seguretat, la entrevista...
Sí, jo sabia que no querria salir.
Perfecte, no?
Et dona molta seguretat, mai millor dit, que no vulgui aparèixer per mi.
És un gran professional,
és un
no?
Gran professional.
Si ara algú masses ganes de focus, diries...
Clar, de dir, vols ser famós. Em fa servir com a trampolí per tenir el teu Instagram, que jo l'he trobat. El té privat. No busqueu Josep, no es diu Josep, eh?
Com
quan
diu?
Ha dit Josep, és que era tal qual.
S'escriu amb...
Ja, amb... Que no vull revelar, però sí que és amb Y.
Y-U?
No, clar.
Sí, no sé.
Josep.
Jo l'he trobat així, però no direm quin és el seu compte, perquè no. Ell prefereix viure en un segon pla.
Ho hem dit gairebé tot, però...
Que i de fugir al focus. No, home, no.
No el busco.
I el té
no
privat.
No el vull veure.
No el busquis.
Per respecte, no el buscaré.
Exacte. Jo, amb moltes ganes que un dia en alguna catifa vermella propera, la Juliana estigui allà fent de detectiva del cor, vulgui atacar l'Abad Gyal i apareguin Josep rebentant el micròfon de Catalunya Ràdio dient t'equivoques.
Que et foti una mà com una enciamada aquí al pit.
Ai, no, al pit, no.
Bueno, vull dir, com aturant-te, saps? Gent, per no, aquí no passes.
Ha d'haver-hi molta violència com perquè en Josep acabi actuant així amb mi. I no,
no primer faria un acostament verbal.
Sí.
Ho sento, però l'Abad Gyal no et suporta.
No et suporta, tu dies, si no et creu.
L'entrevista que té en Josep és... grossa com la Sagrada Família, perquè ens podria explicar moments en què ha hagut d'actuar. Eh?
Ell és un més dels Farelo.
Ell me l'imagino com el guardaespatlles de Messi, que si a mig partit salta algú del camp, ell esprinta i el protegeix.
Jo me l'imagino com el meu amic Abraham Xofé, que era molt alt i també tenia com un punt de seguretat per mi perquè era gros com un armari. Un xofer que vaig conèixer una vegada, que el que passa que ell era el contrari, em va explicar que havia dut la Rosalía, el Raúl
Alejandro... Ell volia focus.
Ell era ben bé el contrari d'en Josep, pel que estàs explicant. Molt bé, doncs estarem pendents del nou àlbum de la Rosalía i jo ara em fixo...
Com que de la Rosalía?
Perdona, de la
Bad
Gyal.
Potser sí que falta un punt de motivació. Perquè són detallets.
No, de motivació no, de concentració, potser.
Això sí.
Això potser sí.
Sí, estem tontets.
Anem a públic, va.
Salsa de calçots Ferrer, la que fa sucar i repetir. L'autèntica per la millor tradició. Hi ha secrets que no es poden explicar, però el de la calçotada el sap tothom. Conserves Ferrer amb el que no surti d'aquí.
A ritme de piano.
Carles.
Sí, no? I amb l'elegància habitual. Jaume Miranda, molt bona tarda.
Com estàu?
Però tu ja coneixies, no, el Carles, el nostre pianista?
Crec que a mi mai me'l poseu. M'ho poseu com una música motivadora, com de crossfit, no, normalment?
Sí, però ara estem més... Com que estem desmotivats...
Mon pare és músic de jazz, ho sabia.
Oh! No, sabia que era músic, però no de jazz.
Que jo tinc molt de secrets.
De jazz,
sí, guitarrista de jazz. I...
M'encanta ton pare.
I entens una mica, per tant, de jazz. Tu l'has mamat de petit.
O sigui, sí, he escoltat bastant de jazz i segueix que he escoltat molt de jazz quan vaig a casa dels meus pares, però jo ja saps que jo sóc xenoista.
Lo qual sí, que xoca, d'entrada.
No és incompatible, eh? També te diré. Hi ha espai per totes en el meu cervell i en el meu cor musical.
El teu pare, si quan sent quan tu vas... Ell la pot valorar, aquesta música, també?
Sí, normalment la valoració és negativa.
I la pot fer jazzy? Saps aquestes versions, com una mica jazz, d'algunes cançons així
no,
més normis?
No, no, tu pensa que ell, normalment, ja, si sent una agrupació musical de jazz, o ell toca una agrupació musical de jazz, hi ha una cantant o un cantant, ja això és massa mainstream.
Ah, ell és algo de música, només.
Ell és de Miles Davis cap avall. Aquella deep web de jazz que... Ja t'hi trobaràs.
Aquell jazz que pels que som analfabets de música
sona
i ens movem en el pop, sona malament.
Tirar un piano per la finestra.
Exacte. Per mi, a Nova York, sí. A un bar.
És pura improvisació, no? Sí. Si hi ha un jazz molt més accessible, que seria Cole Porter, o així, que és que posen Woody Allen a les seves pel·lícules, no? Que és un jazz com molt
que
assequible.
Que pots xiular-lo, que pots recordar la melodia.
Són cançons.
És l'aitana del jazz.
És melòdic.
Sí, podria ser. És un jazz més clàssic, llavors, després hi ha un jazz molt més improvisat. Estic donant una classe de jazz.
No, però és que a mi m'encanta
un jazzista de pensar que dic tonteries, però després hi ha un jazz tot
el més dur,
basat
més...
en improvisació més pura. De fet, el meu pare no tira ni d'àlbums ni res, vull dir, és que juga a improvisació pràcticament.
Ell crea tot l'entorn.
A partir d'estàndards.
Ha de ser esgotador.
A partir d'una base, no?, i com un cert ordre.
Hi ha uns estàndards, però després...
Jo un cop vaig anar a casa Figueria aquí a Barcelona, que és un local de jazz, i la noia que cantava, jo va arribar a un punt que no m'atrevia ja a dir-ho, però li dic a la meva amiga, escolta, però... quan pararà d'assajar, o sigui, saps, de fer veus d'aquestes
d'assaig
de
no?
la, perquè només feia això, dic, però canta o no, tio? Només escalfa la veu. I no, era allò, el concert era allò. I llarg. Quatre horetes vam estar allà.
Sí, se pot fer llarg, jo n'he vist molt de concerts de jazz i sí.
No, és molt guai. Ara de veritat que és molt guai. Hi ha bones cites.
Sí.
No? Una bona cita, vas a veure jazz.
També funciona molt de fons el jazz. Amb una cita a casa, per exemple, vull dir que acompanya molt bé el jazz.
Una cita amb Xenoa també està molt bé, eh?
A veure, és més estimulant.
Però despista una mica. Però bueno, això
sí,
cadascú...
que potser surts de sa cita, sí. No?
Jaume, escolta'm, ens en vas parlar fa uns dies i finalment ja s'ha estrenat Esto no es un dating, que això és un programa de Prime Video i és el nou format on Javier Calvo i anava de convidat VIP.
Sí, Esto no es un dating, que és una producció presentada per el còmic Galder Varas, que mescla la comèdia d'improvisació amb el format de cites. I la premissa és trobar alguna parella entre 100 solters seleccionats, i aquests solters tenen una sèrie de consellers de l'amor VIP. Efectivament, en el primer programa els copidors famosos han estat na Sílvia Abril i en Javier Calvo, i evidentment aquest segon ha fet bromes sobre la seva solteria proposant-se com a candidat en el concurs.
De hecho, es que claro, como este es el primer programa, yo creía que venían a buscarme pareja a mí.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, no lo descartes.
Perfecto.
Dame un segundo.
¿Cómo estás?
Hola, Javi.
¿Qué tal?
Aquí andamos, a echar el ratillo.
Pero tú y yo nos hemos encontrado por las noches de Madrid alguna vez.
¿Ah, sí?
Hombre.
Digo, hombre...
¿Esto es real?
Sí, sí,
sí.
Sí.
Oye, Galder, igual estamos sobrando, pero, ¿eh?
No, sí, sí, sí.
No,
la he visto montada, como con más producida.
Ah, vale, sí. Montada. Yo pensaba poquito. Que era en otro contexto.
No.
Gracias por aclararlo.
Està juganer, no, Javier Calvo?
Molt juganer, no?
A mi m'ha agradat veure'l allà perquè, clar, d'en Javier Ambrosi teníem bastanta més informació.
És que ell està una mica a l'equip Manu Guix. El Javier Ambrosi i el Manu Guix estan al mateix compte. El Manu està de copilot.
I en Calvo potser també.
Jo crec que està en una moto perseguint-los.
Ah.
Encara li queda, saps? Clar, sent la música que sona
al
cotxe.
Però l'hem sentit poc, de moment. Hem sentit més
Javi Calvo encara no ha posat astres a casa seva, no?
I quan arribi el posi... I la... És a dir, bueno, també és una sorpresa, astres.
Es coneixen, per què? van ser tots professors d'Operació Triunfo.
Ah, no? Clar, clar que es coneixen.
Això no ho havia pensat.
Quan arribis als 40, yeah! I anar s'afullant el piano, que és el que fa el Manu Guix, perquè el toca amb molta força.
Jo he quedat fascinat amb en Manu Guix.
No, i ella també, com pots comprovar, ella segueix fascinada.
Jo no podré dormir, i es veu, i estaré molt excitada, no hi haurà manera de clocar ull.
És que quan Madonna va treure Eròtica no va ser tan fort, eh? No. Ha estat molt, molt explícita.
Perdona,
aquesta música nova de Manu
Guix. Madonna molt callada des que Manu Guix ha tret Astres.
No té res més a dir? Ja ho ha dit tot en Manu.
El Manu ho ha explicat tot. Ara què farem, la resta d'artistes? Sort que ens queda el jazz sense lletra.
Mon pare no fa aquest tipus de música, tipus Manu Guix.
Ai, tant de bo una ressenya del teu pare.
Jo, amb tots els meus respectes com a fill, m'hauria de recol·locar. M'hauria de resituar tot. Però
bueno, el fill s'acostuma tot, al final, també.
Sí, vull però si que... l'edat que té el Jaume, vull dir que ja han passat els 30, de sobte també t'arriba el teu pare, que d'entrada sempre havia fet un jazz improvisat instrumental, i de sobte he escrit una lletra,
és un,
la lletra és altres.
És un xoc, però bueno, que...
Hi ha unes feines, allà, això són, és teràpia,
sí,
eh?
Sí.
No, t'hauries de treballar, però aniria bé, Jaume. Aniria bé.
La sacsejada de la vida.
Sí.
Bé, com veiem en Javier Calvo, esto no es un dating, està molt juganer, inclús amb el públic, com buscant candidats per la seva futura cita, cosa que, curiosament, també va fent en Brossi amb el públic quan va anar a la revuelta ara fa un mes.
Tú tienes un concurso paralelo al Benidorm Fest, ¿no?
Exacto.
Hay un concurso de cantantes y luego un concurso de novios,
sí,
de Javi.
En vez de un príncipe para Corina.
Sí, sí, un príncipe
me
para...
Me postulo.
Estás postulado a día de hoy, ¿no?
Sí, un príncipe para Javi.
Se puede decir que estás postulado.
Estoy abierto.
Bé, m'ha semblat curiós que els dos juguin a la mateixa broma. Supos que no ho varen parlar ni ho han coordinat, evidentment, els ha sortit de forma natural. I, de més, Nambrosi posteriorment ha presentat el Benidorm Fest, i aquí tampoc ho varen comentar, però va estar tirant-li sa canya a en Jesús Vázquez durant tota l'edició, la qual era, si més no, divertit. Sí, diria això. O sigui, crec que a dia d'avui poden confirmar que els dos estan molt bé i que inclús poden fer broma de la seva ruptura i del seu nou estat civil. I, de fet, aquí no ho vàrem comentar tampoc, però en Ambrosi inclús ja parla públicament d'un nou interès romàntic, perquè la seva primera columna a la revista Icon, titulada Un hombre soltero...
Ell és la nostra Carrie Bradshaw, eh?
Sí, eh?
Sí. Atenció, perquè va escriure coses com... L'altre dia, quan vas deixar el raspall de dents al meu nou pis, vaig pensar que tant de bo ens dongui temps a construir una nova Pompeia. Una tan viva que, quan algú vulgui parlar del passat, jo hagi de parlar del present.
Està dolent, m'encanta, me la penso llegir tot avui abans d'anar a dormir, amb astres
jo
de
no,
fons.
Jo no l'entenc. Vaig a ficar-la al Gemini i li diré què em vol explicar l'autor.
Sí?
Roger, no
ets molt dependent.
Estàs buidant el pantà de sau, eh?
Roger, hi ha el pensament crític teu que et van construir durant tota la teva escolaritat
Miquel,
i l'ordinador. I la teva família.
Tenca!
Oh,
tenca! Deixa!
No peguis, escolta'm una cosa, però l'Ambrosi no es va dir que estava amb un noi?
L'Ambrosi se va dir que estava amb un tècnic anònim d'alguna pel·lícula, entenc, dels Javis... I no sé si aquest noi que ha deixat el raspall de dents a casa d'en Javier Ambrosi és el mateix. També t'he dit, tot fa dubtar que lo millor sa relació aquesta amb el noi del raspall de dents, li direm, d'en Ambrosi, sigui una relació, no sé si monògama, no crec, perquè en Javier Ambrosi va explicar, ja ho recordareu, a la revuelta que està fornicant com un conill, o sigui, està fent lo que en Manu Guix en el videoclip, o sigui, una cosa boja.
Sí, sí, va dir que hi havia cua a la porta de la casa.
Compte que no es trobin, eh? I dintre el cotxe la cosa es vagi complicant, aquella crisi dels 40 i es línia entre ells, el Manu Guix i el Javier.
Seria un bon giro.
Sí, no m'ho esperaria, però estaria oberta a rebre-ho amb els braços oberts.
Jo encara segueix pensant en que mon pare pugui llançar una cançó tipus Lady Marmalade i estic tan corromput per dins que no sé parlar de res més.
S'ha trencat
mateix
alguna cosa per sempre dins teu.
He deixat de ser un nen.
Estem sentint el primer concert de la cantant Leire Martínez després de llançar el seu primer àlbum en solitari, i és un concert, Jaume, que va tenir certa polèmica.
Sí, presentava un àlbum que se titula Històries d'aquella niña i que aquest diumenge va estrenar en públic a la sala La Riviera de Madrid, que va fer sold out. Són unes 2.000 persones que caben a La Riviera, o sigui que prou bé. I bé, entre cançó i cançó, i cansada dels titulars tendenciosos o fake, na Leire pronunciava aquestes paraules davant els seus fans.
Hoy, aquí y ahora, pongo adiós por testigo, ¿cómo es esto? Que no voy a volver a contestar ni una sola pregunta que haga referencia a la... se va a ser capaz de respetar lo que yo haya dicho, no quiero dar pie a titulares que no firmo.
O sigui, ella està fins a escony dels titulars tendenciosos i tota aquesta mandanga. Jo me fa sospitar que realment... Vols creus que realment deixarà de contestar preguntes de l'oreja de Van Gogh?
És que això la dona de menjar, també, no?
Jo crec que ho necessita, en sí. el fons. Mm-hmm. I forma part de...
I que xoca frontalment amb el que ha estat fent fins ara, que és respondre d'una manera obertíssima, abraçant-ho absolutament...
I en cap moment dir estic molt incòmode, saps? És que tampoc no ha expressat això.
Al revés, és que és la que més ha parlat de tot... De
I
tot
a mi m'agrada que en parli.
Sí, jo crec que ho va dir en calent perquè devia estar enfadada just d'aquell dia, també dels nervis d'estrenar-se el seu àlbum, i va dir aquelles paraules, però recordem que quan va estrenar Mi Nombre, ella ja va dir que allò era el seu punt i final en relació a la seva història amb l'oreja de Van Gogh. Llavors jo crec que clarament no ho va fer, no? O sigui, parlant de l'oreja de Van Gogh, no sé.
I en el disc precisament hi ha una dedicatòria.
Sí, entre moltíssimes dedicatòries, perquè hi ha 7 paràgrafs, ha posat a l'oreja de Van Gogh, una dedicatòria a l'oreja de Van Gogh, per tot l'opres amb i sense vosaltres.
Punyalet. Molt bé, Leire.
Sí. I el punyal més gran per mi és esmentar-los, perquè encara que ho hagués fet, diguéssim, 100% de bona manera, en el fons, quan t'han fet fora amb un comunicat que no has firmat, amb totes les lletges que li han fet, ella es col·loca tant per sobre, només esmentant-los en els agraïments.
Absolutament. Estem amb ella.
Jaume, moltes gràcies. Tornes demà, ens tornarem a veure. Ara fem...
No és gens fàcil, nena, la crisi dels 40.
Una pausa, nena, sí. Bona nit, Manu.